Són les 9.
Bon dia, avui és dimecres 11 d'octubre. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat. Us parla Pau Vázquez.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I comencem parlant que Sant Cugat ha esquivat grans incendis forestals aquest estiu gràcies, sobretot, a la consciència ciutadana, segons la Diputació de Barcelona i els bombers de la Generalitat. La campanya de prevenció s'ha tancat només amb 2 incendis forestals i 0,01 hectàrees cremades registrades, tenint en compte en context d'excepcionalitat per la sequera, unes xifres que disten de les 0,83 hectàrees que es van cremar l'any passat i les 1,4 del 2021. El Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació ha tancat la campanya del 2023, que comprèn de juny a agost, amb la detecció de 5 abocaments il·legals. D'altra banda, s'ha informat a 391 persones situades en zones forestals de risc en aquest període. Escoltem Òscar Sánchez, cap de secció de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Rural de la Diputació de Barcelona.
El millor incendi és aquell que no comença. I si tenim en compte que la majoria d'incendis forestals tenen causes humanes, o sigui, ja sigui per accidents, negligències o descuits, no? O a vegades inclús fins i tot intencionats, doncs que la població sigui molt conscient d'allò que pot fer per evitar un incendi forestal, si veu un incendi forestal, avisar ràpidament. És fonamental tenir unes campanyes d'estiu com la d'aquesta, si pogués ser, per sempre.
Una perspectiva amb la que coincideix Oriol Fons, cap d'unitat del GRAF Barcelona.
Hi ha molta consciència ciutadana a nivell de totes les persones que van al medi natural, perquè són principalment els que poden arribar a provocar sense voler o intencionadament un incendi forestal. Veiem els incendis com a Grècia, com a Canadà, com a Portugal, com a França, i aquí sembla que estem en una altra realitat. I bona part d'aquesta altra realitat que tenim és gràcies a la ciutadania.
De fet, prova de tot això és que a Catalunya hi ha hagut una rebaixa d'un 15% de les cremes provocades, passant del 90 al 75%. I la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat ha notificat a Inspecció del Departament d'Educació de la Generalitat 10 casos de famílies beneficiàries de la motxilla escolar que han pagat també les quotes escolars quan, si reps aquest ajut, aquestes despeses no s'han d'abonar. El col·lectiu ha detectat l'anomalia en centres públics i concertats de primària i secundària en l'última setmana i alerta d'un escenari en què els més perjudicats són les famílies vulnerables. La coordinadora explica que hi ha centres que no estan informats formant d'aquestes ajudes i giren rebuts d'unes quotes que suposen mal de caps per a les llars amb menys recursos. Ho explica la tresorera de la coordinadora, Carme Roca.
Que les famílies no estan informades de que tenen aquesta ajuda assignada, per la qual no poden fer valdre el seu dret de no haver de pagar quotes, i els centres estan girant quotes o estan reclamant pagaments en aquestes famílies que han quedat eximides de qualsevol pagament per concepte d'escolarització.
En el pacte contra la segregació escolar, la Generalitat va implementar el curs passat mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. En el procés de preinscripció s'atorgava l'etiqueta NSB, necessitats especials de suport educatiu per raons socioeconòmiques i o culturals, als alumnes d'infantil 3 i primer de l'ESO, que en el present curs s'amplia a infantil 4 i segon d'ESO. Els alumnes amb aquest distintiu reben un paquet econòmic que s'injecta directament al centre educatiu de 390 euros a la pública i de 950 a la concertada, segons dades de l'AFA de l'any passat. La problemàtica de la concessió d'aquest ajut exposen és la manca de notificació a les famílies beneficiàries, principalment perquè si reps aquest ajut no has de tenir cap més despesa escolar, cosa que no ha passat amb algunes famílies que ja han abonat els rebuts dels centres educatius. La coordinadora d'AFAS demana als centres que notifiquin a les famílies aquestes ajudes que rebran en un futur pròxim, ja que l'atorgament no és immediat. També reclamen que se les informi que en cas de rebre l'ajut no poden rebre també el que abona l'Ajuntament. Una incompatibilitat que, per temes de calendari, es va perdonar l'any passat, diu la tresorera Carme Roca. I en política, en Comú Podem insta l'Ajuntament a diagnosticar l'estat i definir l'ús d'aquells edificis municipals que necessiten rehabilitació o estan en desús. Per això el grup municipal porta al ple d'aquest octubre una moció per constituir una comissió de treball que s'encarregui d'aquesta tasca i concreti quines actuacions s'han de fer a les masies de Can Revella, Can Canyameres, Can Montmany, la Casa Forta de Torrenegre, Villa Montserrat, l'edifici antic de l'Ajuntament i els baixos de la plaça de l'1 d'octubre. Escoltem el portaveu d'En Comú Podem, Ramon Gutiérrez.
El que hem plantejat és una, en la moció és que se realitzi un pla d'usos de tots aquest, de cadascun d'aquests edificis, que es faci en el marc de la comissió del pla d'equipaments que es va aprovar ja al ple de juliol que es faria, i que, per tant, aquests edificis considerem que és important que es faci aquest pla d'usos perquè també és una manera d'evitar la temptació de l'equip de govern de vendre-se'ls, no?, per tal de quadrar el pressupost, no?, del nostre ajuntament.
La coalició també demanarà, amb una altra moció, el suport de la resta de grups per dedicar un espai de record i homenatge a l'expresident de Xile, Salvador Allende. I més mocions, la CUP proposa implantar a Sant Cugat la taxa Amazon, és a dir, una taxa que gravi els grans operadors de postals, de repartiment de paquets, per l'impacte que tenen sobre el municipi, tant en la mobilitat com el greuge que generen en el comerç local i de proximitat. El grup municipal elevarà la seva proposta amb una moció al ple municipal d'octubre. Pel portaveu de la CUP, Marco Simarro, seria una eina també per corresponsabilitzar les empreses d'aquest impacte, actualitzar la política fiscal del consistori i recaptar ingressos.
Entenem que una taxa no només forma part de gravar aquest tipus d'activitats, sinó que té la voluntat última d'aplicar la redistribució de la riquesa al municipi, no? Gravem una activitat en relació a un circuit de distribució de productes, però també al final és una manera de recaptar ingressos per l'Ajuntament que es poden traduir en nous serveis.
D'aquesta manera, Sant Cugat seguiria el camí de Barcelona, que ja compta amb aquest tipus de taxa. I una seixantena de persones viuen a Sant Cugat en una situació d'exclusió residencial severa. Segons dades dels serveis socials de l'Ajuntament, d'aquestes, 16 dormen al ras i 15 ho fan en barraques, cotxes o caravanes. La resta no tenen un habitatge segur o bé ocupen espais no habitables o viuen en llocs diferents i ho alternen amb el carrer. Aquesta és una realitat invisibilitzada a Sant Cugat que Cugat Mèdia ha explicat aquest 10 d'octubre, Dia Mundial de les Persones Sense Llar. Des de Càritas expliquen que cal un treball important amb aquest tipus de persones que moltes vegades han perdut habilitats socials, no confien en ningú i han trencat tots els vincles. Escoltem a Sagrario Palomino, de Càritas Sant Cugat.
No tothom té la mateixa capacitat, han perdut també, hi ha gent que ha perdut habilitats socials i inclús el creure, no?, amb les altres persones que es van creuen pel carrer. Vull dir que és un treball de crear vincle, de crear confiança, de donar espais en els que les persones puguin sentir més segures i a partir d'allà començar a treballar altres coses.
Palomino també recorda que algú sense llar no és només aquell qui viu al carrer o dins d'un cotxe.
A més de les barraques del cotxe, hi ha molta gent que viu en vivendes o en relloguers que igual no tenen les claus ni per entrar ni per sortir o que no tenen, per això, accés a una zona comú o no tenen rentadora i per això fan servir els serveis que els podem proposar. Vull dir que sí, que és tota aquesta suma de situacions d'habitatge que fan que s'hagi de tenir tot en compte.
Càritas compta amb el menjador social, el servei de dutxes i bugaderia, a més dels pisos d'homes i de dones, per lluitar contra aquesta exclusió residencial severa, també existent a Sant Cugat. I en matèria esportiva, Teo Ballesta i Guillem Stewart és la parella guanyadora de la marxa infantil d'aquest 2023. A banda d'ells dos, el Club Muntanyenc coincideix molts més premis en diferents categories, com per exemple l'escola amb més participants, que enguany ha sigut el Joan Maragall. Aquests premis s'entregaran en un acte públic a la plaça Pep Ventura el dissabte 28 d'octubre a les 10 del matí. Es pot consultar la classificació completa d'aquesta marxa infantil a www.cugat.cat. I acabem explicant-vos que les jugadores del Solideo, Patiuga i Club Sant Cugat, Alba Costa i Paula Roldán han guanyat l'Euro Hockey Cup Sub-17 amb la selecció espanyola. Les santcugatenques han derrotat per 6-1 el Valdagno italià a la final de la competició, disputada a Blanes. Alba Costa ha fet un hat-trick a la final i ha estat escollida en l'equip ideal de la competició. Per la seva banda, Costa s'ha incorporat aquesta temporada al Club Santcugatenc procedent del Palau. Roldán s'ha format des de la base del Club Vermell i Negre i competirà amb el juvenil del Solideo Patiuquei Club Sant Cugat. Això és tot. Recordin que poden consultar tota l'actualitat informativa a santcugatenca, www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials a X, a Instagram i al Facebook de Cugat Media. També tenim un servei de WhatsApp per rebre les notícies d'última hora i també les notícies més destacades del dia. I a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Media.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril. Hasta luego, cocodrilo.
El programa Cocodril Club arriba als 30 anys en antena. Vine a la festa d'aniversari. La celebrarem el diumenge 22 d'octubre de 18 a 22 hores a la discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb les cançons que més us agrada ballar de tots els temps. Actuaran com a padrins Leslie del Cirex.
Maldigo mi destino. Mi estrella se eclipsó.
I Santi Carulla dels Mustangs. El diumenge 22 a partir de les 6 de la tarda a la discoteca Barrocos Aribau 242 de Barcelona. 30 anys de ràdio, 30 anys plens de bona música, 30 anys de...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
Bona tarda, són les 7.
Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Hola, buenos días. Somos el programa Per tu.
De Tallers i Añor de Moragas.
La Ràdio Sant Cugat.
Buenos días, yo soy Rosa.
Yo soy Alba.
Ana.
Yo soy Adriana.
Javi.
Lalo.
Muy bien, chicos. Pues venga, adelante, Adriana, con nuestra primera sección.
Es per tu casa arriba.
Una competición de fútbol inclusivo formado por personas con diversidad funcional de varias entidades.
El reciclaje es vital para conservar nuestro planeta.
Per tu. Per tu, a Ràdio Sant Cugat i a Cugat.cat, amb el taller Jeroni de Moragas. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimecres 11 d'octubre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ja sabeu que ens podeu escoltar a través de la ràdio de sempre, l'analògica, la de la rodeta, a través de la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, a través de la web www.cugat.cat, ara en directe o més tard en format de podcast. Repassarem, com cada setmana, l'actualitat de Sant Cugat amb un representant de cada partit polític que ara mateix té representació en el ple municipal. Per un costat, saludem ja qui ens acompanya avui. Per un costat tenim a Carme Ardit, regidora de Junts. Molt bon dia.
Molt bon dia.
La Gemma Aristoi ens ha avisat d'Esquerra, ens ha avisat que està a punt d'arribar, per tant, encara no ha arribat, però no tardarà gaire. Tenim també a Álvaro Benejam, regidor del PP. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ariadna Sierra, regidora de la CUP. Molt bon dia.
Bon dia.
Marco, no, al final és Jordi Guirado, regidor de Vox. Molt bon dia.
Déu us guard, bon dia.
I avui s'estrena a la tertúlia Américo Ologaray, president de Podem Sant Cugat i activista d'En Comú Podem.
Bon dia.
Molt bon dia. I el PSC ha excusat la seva absència a darrera hora per un problema de com dèiem, de darrera hora, i evidentment queden excusats. Doncs crec que ja n'hem parlat bastant en aquesta tertúlia política de la situació econòmica dibuixada pel govern actual, la situació de l'Ajuntament, però és que en seguirem parlant durant els propers mesos. A més, ara s'ha d'aprovar les ordenances, s'han d'aprovar el pressupost, per tant, tindrem moltes ocasions de parlar d'aquesta situació econòmica, però avui volem parlar d'una de les derivades dels problemes de diners que té ara mateix l'Ajuntament, que són les queixes de les famílies de les escoles principalment públiques, vehiculades a través de la coordinadora d'AFAS, que denuncien retallades en ajuts i en centres i en certes activitats, com poden ser els tallers d'estudi assistit per alumnes vulnerables o en les vetlladores de reforç a l'hora del menjador. La resposta de l'Ajuntament, quan es va fer aquesta queixa, és que no es retallaria en res essencial i que depenia del pressupost del 2024. Per tant, jo crec que avui, tenint a Carme Ardit, que és regidora d'Educació, crec que és la persona indicada per poder explicar-nos sobre les queixes de les AFAS, doncs quina seria la resposta. Endavant, Carme.
Bon dia, gràcies.
Bon dia.
Bé, només puc repetir el que ja va dir l'alcalde i ja hem reiterat en alguna ocasió, que no es retallarà res essencial del pressupost d'educació, però no podem assegurar el 100% de les activitats encara. És a dir, pot ser que alguna cosa del pla educatiu d'entorn o alguna cosa pugui sortir, però no res essencial. No res essencial, i naturalment no podem donar llum verda a que comencin les activitats fins que el pressupost no estigui aprovat, perquè anem amb un pressupost prorrogat. Però no és perquè s'hagin de fer retallades. Val? Es faran ajustos, naturalment, que es faran ajustos, com a tot l'Ajuntament, però no és essencial.
Mm-hmm. Per tant, el tema és que, diguem, els avisos de les retallades, diríem, que vindran, que encara no s'han concretat, són pel 2024... Però ara, diríem, el fet de que estigués previst una cosa i no es faci, això a què es deu? Simplement que no hi ha pressupost.
Però no s'ha dit que no es faci. S'ha dit que potser hi hagi alguna activitat que no es pugui fer, però encara no sabem l'abast del que es tocarà ajustar d'educació. Mm-hmm. Val? Perquè el millor dius, mira, en lloc de fer dos edicions d'això en fas una. Això no vol dir que no es faci. Val? Encara no sabem, encara no està aprovat el pressupost. Per tant, vol dir que no es poden començar, però no que no s'hagin de fer. El que no sabem és amb quina data ni amb quins detalls exactament.
Però ara, perdoneu, que ens sembla una entrevista, però simplement m'agradaria aclarir aquest punt. Però els cursos sempre comencen al setembre. Això ja hauria d'estar previst, tant per sí com per no, no? O sigui, si ara es queixen és perquè hi ha hagut un canvi, o no? O ja estava previst que no es pagaria?
Arrosseguem una pròrroga de pressupost, vull dir, jo no estem fent res que no s'hagi de fer, anem a dir, i estem arrossegant tot el que és la legislatura anterior.
D'acord. Gemma, què tal? Molt bon dia, benvinguda. Ara et tocaria el torn, no sé si prefereixes començar parlant o li dono una altra paraula per acabar-te de situar.
Si em deixeu situar, millor, tot i que podria dir coses perquè al final ja anem treballant i estem amb la mirada aquesta de com ajustar al màxim els recursos que tenim.
Doncs, si vols, parles tu, Álvaro, i després li toca a la Gemma. Endavant, Álvaro.
Gràcies. Bueno, jo crec que la situació s'ha tornat una mica perversa, no? Perquè pel govern actual, perquè està obligat a fer unes retallades, jo sí que ho diré, perquè al final són retallades, no? Si tenies previst una despesa de 1.000 euros o no sé què i al final no la fas per un problema econòmic, no? Perquè hi ha un forat econòmic, doncs estàs retallant, no? I les coses s'han de dir pel seu nom. I ens agradi o no dir les coses així, però és una retallada, no? Tot i que, evidentment, hi ha retallades que seran imprescindibles per poder salvar el pressupost. O sigui, no ho dic en un sentit negatiu, el tema de retallada. Quan gastes més del que ingresses, has de retallar despesa. I ja està. No és una qüestió negativa, sinó una qüestió de supervivència econòmica, en aquest cas d'una administració pública, no? I, per tant, crec que l'equilibri de les comptes públiques no és que sigui una qüestió política, que també alguns ho portem en el nostre programa com a objectiu, no? Un equilibri pressupostari en una administració pública, però és que a més a més hi ha lleis que obliguen a fer-ho així, no? Sobretot des dels últims anys, a partir de la crisi del 2008, van aprovar-se lleis que no permeten als ajuntaments endeutar-se més d'un import, que no permeten a pujar les despeses més que els ingressos, etcètera, no? Regles pressupostàries que les administracions han de respectar. Doncs aquesta és la qüestió. I hi ha hagut un problema en el 2022 i 2023 amb la presumpció d'ingressos que es tindrien amb plusvàlues i amb IBIs, no? Entre altres coses, que al final no ha sigut així, no? La previsió estava malament. No? Hi ha hagut canvis normatius que han obligat a fer unes bonificacions que estaven previstes en el majors de les que es preveien en temes d'IBI per als plaques solars i en temes de plusvàlues, perquè va canviar la llei, el mètode de càlcul de la plusvàlua, i clar, tot allò que s'estava cobrant del que vivíem, no? Com a ajuntament, no es va cobrar en la mesura que es tenia prevista en el pressupost. Per mi és un error, o sigui, és un error flagrant de l'anterior govern, el tema de no haver ajustat el pressupost en funció de com anaven les... Era evident que es recaptaria diferent si la gent que venia a un immoble i es tenia de... i no tenia de pagar, perquè el venia per sota del preu de compra, era evident que recaptaries menys, no? Però bueno, no es va tenir en compte, i tot i l'avís de l'interventor de dir això pot passar i s'hauria de revisar mes a mes o trimestre a trimestre per ajustar el pressupost. Això no es va fer, per tant, culpables n'hi ha, no? Ara no entrarem perquè el que estem parlant és del tema de les escoles, però clar, aquest problema pressupostari afecta a tot l'Ajuntament a dia d'avui, no? Totes les partides de l'Ajuntament d'una manera transversal, no? Diguem, i l'equip de govern actual jo crec que pues, està mirant ara, suposo, aviam on retalla pel pressupost del 2023. Mm-hmm. Suposo. I intentant, suposo, també, amb aquestes modificacions que sembla hi haurà el pròxim ple, de que el forat sigui una mica inferior al que es tenia previst de 25 milions en l'any 2023. Crec que estan en això. Falta una mica de llum, a nosaltres ens falta una mica de llum sobre tot aquest tema, ens agradaria una mica més d'informació. També és veritat que tampoc la podem tenir en temps real, no? I que ells van treballant, suposo, i ja ens aniran dient, però bueno, que ens agradaria veure-ho en temps real. Però bueno, la qüestió és que és impepinable retallar, i jo crec que espero que tingui la menor afectació, perquè hi ha moltes altres partides al pressupost que serien més retallables sense impacte, no?, que el tema de les escoles, no? I aquesta és, mm-hmm, aquesta és la qüestió.
Molt bé. Doncs, Gemma, volia preguntar, havia començat preguntant-li el tema aquest concretament de les AFAs, del que es queixaven, no?, dels balladores de menjador, de les ajudes, de les activitats dels tallers d'estudi assistit, etc., que no han començat aquest setembre, no? I com és que, si les retallades es preveuen pel 2024, perquè ara s'han deixat de fer unes coses que estaven previstes, uh-huh, si el curs sempre comença al setembre. Uh-huh. Doncs...
Bé, bon dia primer, i perdoneu, que he anat una mica justa. Jo crec que la Carme ja anava una mica en aquesta línia, eh? Estem en un moment, com dèiem, difícil, complicat. Ara l'Àlvaro també manifestava doncs, que estem mirant d'ajustar al màxim, i certament el que estem procurant és garantir tots els serveis que existeixen i són necessaris, amb els recursos que tenim i jugar-los, diguéssim, de la millor manera possible per garantir, com deies, no? Tots aquests serveis que reclamen les AFES, que evidentment doncs, amb educació doncs, hem d'estar ben atents a que no manqui res, i anem una mica tard, és veritat, no? I aquí jo crec que des del servei d'educació i tota la casa, perquè el Carles Brobalós també està fent aquí una tasca com molt pedagògica d'anar-nos insistint i mirant què és el que tenim previst gastar realment des d'ara fins a final de curs, fins a final d'any, perdoneu, justament doncs, per anar, si cal, fent totes aquestes modificacions que garanteixin, com deia, els serveis. Ja siguin doncs, tots aquests que manifestaves i d'altres, no? com per exemple tenim amb Rei, ja surt la licitació del nou contracte de neteja, que també és una necessitat de la ciutat, i estem doncs, això treballant al màxim per garantir els serveis de la millor manera possible amb els recursos existents. No? Més enllà de tot el que hagi passat fins ara, doncs, estem trobant totes aquestes solucions per donar aquestes respostes. El reclam de les AFES és normal, jo crec que hem d'empatitzar molt amb elles perquè realment el curs ha començat i doncs veuen, no? I com nosaltres veiem també aquestes necessitats, doncs bueno, només dir-los que estem treballant amb la màxima agilitat que podem. L'administració és molt lenta, això també no ho hem d'oblidar, però d'aquí que sí que estem posant molt la banya per realment aconseguir garantir doncs, que aquests serveis no es deixen d'oferir, perquè les necessitats hi són i en som plenament conscients.
Per tant, no hauran d'esperar el 2024. Podria ser que abans es posés en marxa, això.
Jo insisteixo, estem fent aquesta tasca de realment veure quines partides hi ha, quines no, perquè moltes vegades amb els pressupostos també ens animem, no? I es tiren a l'alça algunes partides que realment és impossible de fer la despesa completa al llarg de l'any, i doncs ara estem fent tots els serveis de la casa, estem revisant ben bé què és el que sí està previst que fem despesa, el que no, i a partir d'aquí doncs anar ajustant amb la mesura del que puguem, per realment, com deia, i insisteixo molt perquè aquesta és la finalitat i l'objectiu que tenim, és garantir els serveis amb la màxima celeritat i doncs en aquest àmbit de l'educació també.
Molt bé. Ariadna Sierra de la CUP, endavant.
Jo m'agafo a la Carme li diu ajustos, l'Àlvaro li diu retallades, jo dic priorització, no? Si ens hi posem.
Priorització.
Sí. O sigui, cadascú agafem, no? El que bonament. Vull posar també una mica el focus, no, a les AFES, no? Venim a parlar també del que venen a dir. Ahir es va fer una roda de premsa en què no només es va parlar de les retallades que elles exposaven, sinó d'unes dificultats de gestió, en aquest cas, de les diferents ajudes, no? que existeixen, però que no estan ben gestionades. No dic jo, ho diuen elles, no? Parlem de coses tan bàsiques com la claredat i la transparència d'aquests ajuts, que s'informi a les famílies que tenen aquests ajuts, que se'ls informi de que aquests ajuts els hi entra això i això i això, i de com fer aquestes gestions, i que, a sobre, les AFES no hagin de pagar estructures de gestió d'aquests ajuts, no? O per saber que els tenen. I aquí ja parlaríem també de que no solapessin, que si l'ajut municipal amb la motxilla escolar, que si tal, no? O sigui, una complexitat. Les AFES ja porten, des del nostre punt de vista, defensant una garantia de drets, reivindicant una garantia pels infants i per les famílies, que creiem que és de mínims i que respon, si un cas, a una inoperància institucional, no? Allà on no hem arribat la institució, on no s'ha fet el que s'havia de fer, les AFES han agafat aquest relleu. I això no pot ser, no? Entenem perfectament aquest malestar, sabem que les competències de l'Ajuntament en escoles i instituts és limitada a quatre bandes, no? D'acord, però també l'Ajuntament és el responsable de demanar les subvencions i aquests ajuts i de gestionar aquestes estructures. Llavors, la institució ha de poder donar la mà a les AFES, després segurament també parlarem, si dona temps, que normalment no dona, no? De les ombres, de qui ha de pagar això, tal, tal. L'Ajuntament ha d'estar al costat de totes les escoles, no només de les Bressol, que són les que directament gestionen, però a part estic convençuda que les AFES, clar que tenen un malestar, si veuen que són elles les que estan tirant del carro, no? I a sobre senten comentaris, perquè aquí és cert i és una realitat en què la pública cada cop està per sota i molt per sota de la concertada, ja no parlem de la privada, qui està defensant l'escola, l'accés universal, gratuït, d'oportunitats i l'educació pública, de veritat, són les AFAs. I no ajuda que comentaris com els de la regidora d'Educació, no, Carme, com la concertada, estic més a favor, no?
No.
Doncs, són, si més no...
Ho sé. També,
Des del meu punt de vista, no entenc aquesta defensa, no? I trobo que és normal que creixi cada cop més una desafecció i hi hagi un malestar més gran des de les AFAs i des de les famílies. I recordar que els infants són ciutadans de primera aquí i a tot arreu.
Molt bé. Després farem el torn de rèplica, evidentment. Jordi Guirado, regidor de Vox.
Doncs nosaltres celebrem aquest compromís de l'equip de govern actual de no retallar en serveis que afecten les necessitats essencials de les famílies. Però tenim els nostres dubtes de que això realment després sigui així. Parlava l'Ariadna de prioritats i l'Àlvaro feia referència a unes lleis. Nosaltres aquestes prioritats estaríem, a part de seguir la llei sempre, doncs faríem referència també a una moral. Ens fa la sensació que els grups polítics que formen l'actual equip de govern doncs tenen a vegades una miqueta la piràmide de Maslow capgirada. Les necessitats bàsiques queden doncs relevades i en canvi doncs es prioritza l'autorealització de quimeres i projectes de molta creativitat, però que poc afecten a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Nosaltres entenem que s'han d'aconseguir aquests diners de l'impost, perquè si hi ha un forat de 25 milions d'euros ja em direu, no? Però ja hem proposat d'on podien sortir. Si no tenim mal entès, vaig demanar que ens ho expliqui, si no, encara no ens ho han explicat. Hi ha prop d'un milió d'euros destinat a partides ideològiques. Escolteu, amb aquest milió d'euros es pot ajudar moltíssim a atendre aquestes necessitats bàsiques. En tot cas, quan anem sobrats, doncs ja parlarem d'altres temes que potser no són tan prioritaris. I l'Ariadna també feia referència a la poca claredat de cara a la ciutadania. I estem d'acord. Sembla que vingui sent també una tàctica habitual, una tònica constant de l'Ajuntament. Si recordem, en el ple municipal va sortir que és molt difícil moltes vegades per la ciutadania accedir a la informació, i posàvem com a tall d'exemple en el ple que hi ha al web els ulls de Sant Cugat, l'ull de Sant Cugat em sembla que es diu, que és per denunciar qualsevol cosa que consideri oportuna el ciutadà. Doncs és molt difícil accedir a aquesta eina. Nosaltres vam proposar la creació d'una app perquè poguéssim fer participar l'Ajuntament de les nostres inquietuds com a ciutadans, com a famílies. Bueno, no va semblar bé. Aleshores, estem d'acord que hem d'anar tots a una, però que es noti de veritat.
Molt bé, gràcies, Jordi. Américo, en Comú Podem, endavant.
Bueno, per endavant, nosaltres hem de... l'educació, jo crec que tots els que esteu aquí estareu d'acord amb mi, no?, que és molt important. És molt important, és el futur d'un país. I el futur del Sant Cugat i el futur de les persones, en aquest sentit, de tota la canalla que va a l'escola i que estudia i que, per tant, que poden fer créixer el país i també tenir una oportunitat a la seva vida, no? Per tant, si hi ha qualitat en l'ensenyament, el país tirarà endavant, progressarà i les persones també tindran una oportunitat. Per tant, a partir d'aquí, jo crec que, malgrat que podem dir que tots estem d'acord amb això, la qüestió és com fem per gestionar aquesta qüestió, i no s'està gestionant bé en aquest moment, no? I no és admissible aquesta argumentació que es diuen de que, bueno, estem en un pressupost prorrogat i no tenim calés. Bueno, no l'acabo d'entendre quan, per exemple, per pujar els sous del regidor s'ha pogut fer. Com ha dit el presentador, el pressupost és una previsió, per tant s'entén que l'anterior govern que hi havia doncs va preveure aquestes despeses per tot l'any i per tant ja estaven previstes, se suposa, i per tant, si s'ha de retallar, no es pot explicar perquè altres partides sí que s'han pogut pujar a l'alça, i aquesta, a més, ja no és que se pugui complir amb els compromisos que tenien que haver-se planificat, sinó que es diu que en aquest moment no es poden fer. Per tant, aquí hi ha una gran incoherència. I després es parla de despeses essencials o necessària, un eufemisme que no s'explica, que no dona resposta a les inquietuds dels pares d'alumnes que les han manifestat. Per tant, jo crec que en aquest sentit no és admissible aquest tipus d'argumentació. Per altra banda, jo crec que s'ha comentat el tema aquest de la dificultat, el que han denunciat les associacions, respecte a tot el que és la motxilla, les ajudes, com accedir. Jo crec que l'Ajuntament els ha d'acompanyar. L'Ajuntament no pot quedar-se al marge. Quan parlem de les competències, sabeu que hi ha diverses lleis, el propi Estatut, que parla també de que l'Ajuntament, hi ha la Llei d'Educació del 2006-2009, que parla de corresponsabilitat. L'Ajuntament, a més, té escoles bressols pròpies. I després sabem que, per exemple, el tema, quan parlem de la sombra, dels ombres, tradicionalment aquí és una línia una mica dificultosa, però molta vegada l'Ajuntament ha intervingut en temes de manteniment i no pot deixar enrere, diguem, una qüestió tan essencial com l'educació, girar l'esquena i dir no, això em toca, i deixar d'atendre aquesta qüestió. Per tant, pel tema de totes aquestes de les motxilles, l'Ajuntament ha d'intervenir, ha d'ajudar totes aquestes famílies a resoldre aquest problema, i no poden trobar-se en aquesta situació que es denuncien, que si els estan reclamant uns pagaments, que no saben ni tan sols si tenen dret a les ajudes. Per altra banda, el tema de les ombres, recordo...
Si no t'importa, ho farem ara en la segona ronda, vale? El tema de les ombres.
D'acord.
Doncs mira, si, precisament per això us volia dir, com que m'agradaria parlar d'aquest segon tema i anem bé, si fem una rèplica més justeta, més curteta, podrem parlar de les ombres, d'acord? I així, avui podrem ficar dos temes que em fareu molt feliç. Vinga, Carme.
Molt bé. Bueno, en primer lloc dic que l'educació és una prioritat per a l'Ajuntament, per a aquest equip de govern, i justament ahir, a més, vam participar en una jornada que es va fer aquí a Sant Cugat, organitzada per Serveis Territorials de la Generalitat, que parlava de convivència i benestar dels alumnes. Vam participar la regidora Gemma Aristó i jo, més alguns tècnics, i vam estar, vull dir, per això demostrem, no?, que és una prioritat. Llavors, el tema de l'ajut, que ahir van fer unes declaracions les AFAS, a veure, és un tema que es gestiona la Generalitat, però sí que és veritat que l'Ajuntament té una part de responsabilitat a través de la UME, de l'Oficina Municipal d'Escolarització. M'han informat que és un procediment que és bastant nou i que no està ben definit. Llavors, es treballarem perquè això es pugui millorar i tothom sàpiga on es troba. Val? O sigui, hi ha uns mecanismes o uns procediments administratius que no estan ben definits, tot i que dic, la responsabilitat final és Generalitat, però l'Ajuntament sí que participa, igual que participa la inspecció, o sigui, és un treball conjunt, no és un bolet. Després, que les AFAs agafen el relleu de temes on no arriba l'administració, això passa en molts àmbits, no només a l'educació, però, a veure, jo crec que l'agafa no amb les coses essencials. Jo crec que les coses essencials sí que l'administració les cobreix, però bé, aquí podem discutir molt i no seria el tema del dia. Pel que fa al meu comentari, va ser un titular, no va ser un comentari, val? Jo no vaig dir en cap moment que estava més per les escoles concertades, sinó que sí que la recolzava, però no com a més que la pública. La pública és la nostra responsabilitat, i de l'una entrevista es va treure un titular. Val? Després, la OME sí que està acompanyant a les famílies i ho està fent en molts temes, com per exemple el tema del projecte Bitàcola, on s'acompanyen tots els alumnes que perquè no facin un abandonament escolar o quan els estan en situació d'absentisme prolongat. I estem buscant finançament, tant de Diputació com del que sigui, per poder tirar endavant el que no puguem en el pressupost propi. Però No parlaré dels sous perquè penso que el muntant global és igual o inferior al que hi havia abans. Per tant, no s'ha modificat el pressupost. Però no és un tema tampoc d'educació, per tant, me'l saltaré.
Molt bé.
Gemma, no sé si... Bueno, no sé qui li toca, però...
Sí,
Gemma.
Si em permeteu, sí, jo començo, diguéssim, pel final de la intervenció de la Carme, però primer de tot manifestar que l'Ajuntament sí que està acompanyant, acompanya des d'educació i acompanya des de serveis socials a totes aquestes famílies que estan rebent els ajuts, i no és una cosa nova, és una cosa que històricament ja es ve fent, perquè al final hi ha uns criteris per definir, determinar quines són les famílies amb necessitats educatives, socioeducatives, i justament en aquests casos que parlen de les motxilles i dels ajuts de menjador o d'escolarització de tipus B, per tant, tot això són uns criteris, estan molt clars, es treballen amb el Departament d'Educació, Serveis Socials informa, acompanya i té en seguiment aquestes famílies, i llavors aquí tenim l'extra aquest que dèiem de les motxilles, que ha estat, jo crec que ha estat una molt bona iniciativa, que el Departament d'Educació faciliti més recursos a les famílies que van més escanyades, per possibilitar doncs, una mica més de tranquil·litat a nivell educatiu als infants, que l'Ariadna ho deia, estem parlant de drets, en aquest cas el dret a l'educació, amb totes les garanties possibles, doncs crec que ha estat una molt bona iniciativa. Ara bé, com moltes qüestions que ens passen a nivell d'administració, doncs és el segon any que es fa aquest ajut extra de les motxilles, i ara la Carme ho deia, hi ha cosetes o aspectes que s'han de perfilar i s'han de millorar. I jo crec que una de les qüestions que efectivament ha de millorar és aquesta part de comunicació, no? La part de transparència, jo crec que perquè les AFAs no tenen tota la informació, però no vol dir que no hi hagi uns criteris, l'EAP treballa amb les escoles i està claríssim quines famílies són. Ara bé, és veritat que ens falta doncs, definir o realment acabar d'informar a les famílies que rebran aquestes ajudes, aquestes motxilles educatives, per realment donar aquesta tranquil·litat. L'altra qüestió és que, a més, els pagaments d'aquestes motxilles doncs, no van sempre al ritme que volem, no? Tampoc s'han pagat a l'inici del curs, i això també neguiteja les famílies, i això s'entén perfectament. És una qüestió que també posarem damunt de la taula amb el departament, perquè al final neguiteja, no? És aquella incertesa que genera les famílies, doncs que no és còmode, i no saben si rebran o no l'ajut, fins a quin punt, no? Serà ara el setembre, serà el desembre, serà el gener, i tota aquesta incomoditat doncs, va en augment, perquè, com dèiem, són famílies justament doncs, que tenen unes necessitats que hem de solventar el més aviat possible, no? I aquesta és la part que dificulta. I faig un afegit, si em perdoneu, és molt complexa tota aquesta part dels ajuts i tal, però afegeixo que per l'Ajuntament també hi ha aquesta dificultat. Si hi ha una família que rebre motxilla, a nivell de serveis socials hi haurà algun ajut que potser no ha de rebre, no? Perquè és aquella mirada de no podem donar els ajuts pels mateixos conceptes,
eh? Es poden acumular.
No es poden acumular, exacte, i llavors en tot cas s'ha de reconduir. Si aquesta família realment té unes necessitats, doncs potser haurem de veure si el que hem de facilitar com a Ajuntament és facilitar el desplaçament, no? Un dels reclams que també deien les AFAs era això, que hi havia famílies que s'havien hagut de distribuir en centres escolars lluny de les seves llars, doncs hem de veure si hem de facilitar potser el transport més que més ajut per material, que això no ho podem fer, i per això dic que és una situació molt complexa. El que sí que és veritat que s'ha de millorar en tots els àmbits és la part de comunicació i d'informació cap a les famílies afectades, i això doncs prenem una mica aquest repte de continuar millorant i demanar també al departament que es manifestin, si més no, amb aquestes situacions.
Molt bé, gràcies. Vols dir alguna cosa?
Sí, jo crec que una assignatura pendent de l'Ajuntament, i no dic com un retret, però és dic més cap a les famílies, és l'agilitat en aquestes coses, no? També passava amb el tema de les entitats, no? Que també rebien una mica amb retard el tema. Al final, aquesta seguretat que dona saber que ho rebràs o saber que no ho rebràs i t'has de buscar la vida d'una altra manera, no? Tal, és important, no? I ho deia ara la Gemma, i jo estic plenament d'acord que s'ha de fer una mica, amb una mica més d'agilitat, perquè les famílies sàpiguen a què tenir-se durant l'inici de curs i tal, no? Si ho han de rebre, doncs saber-ho, no? I comptar amb allò, i si no ho han de rebre, doncs no comptar i fer altres coses. Però amb el tema de... Tocava el tema de l'Americo de les despeses, no? I fent allò de... I no és que... Però tinc de contradir-te perquè l'augment, has parlat dels sous dels regidors, clar, si et fixes en l'augment que hi ha hagut de sous, hi ha hagut una, o sigui, ha sigut augment de sous i no és l'augment, o sigui, va haver una retallada, no? I ara s'ha tornat a posar al nivell que estava abans, o quasi, perquè no sé si ha arribat al nivell que estava abans, vull dir, en l'anterior. I a més s'ha reduït el número de persones que cobraven directives, no?, de l'Ajuntament, amb la qual la pujada, i ara aquí contradic a la Carme, és d'un 6%. És una pujada d'un 6%, que és molt inferior a la pujada de la inflació, no?, a la inflació que hi ha hagut en els últims 8 anys, però molt inferior, molt inferior. Llavors, al final, clar, posar com a contravalor la pujada de sous per dir que ara, que ha sortit després, no?, perquè quan es va aprovar el cartipàs municipal i, per tant, els sous, que va ser el juliol, no s'havia fet l'auditoria que ha determinat que hi haurà el 2023 un forat de 25 milions, no?, perquè s'ha fet després, clar, en aquell moment doncs, no es podia saber que hi hauria 25 milions, es podia pensar que hi hauria un forat perquè s'havia estat recaptat menys, però qui més ho sabia era el govern anterior, no? Particularment, i no va fer res durant tot el mandat sabent que estava recaptat menys. O sigui que ara reclamar els que estan ara que agafin les culpes sobre això, no, clar, o sigui, i si hi ha un forat s'ha de retallar, però això no vol dir que els sous no hagin de ser dignes, no?, de regidors i de personal, de la resta de personal de l'Ajuntament. Aquesta és una primera qüestió. I després, ja he comentat tot el tema de les atencions les recomanacions i reclamacions que fan les AFAs, evidentment s'han d'escoltar i crec que s'ha de ser àgil des de l'Ajuntament per donar respostes.
Bon, gràcies, Arianda.
Intentaré ser el màxim ràpida possible, de veritat, eh?
Vinga,
punt 1. Álvaro, amb això, sí, vale, però és la cosa menys ètica que pot fer un polític només arribar a pujar-se el sou, més enllà del pressupost o no.
Menys ètica.
Des del nostre punt de vista, és la cosa menys ètica. Seguim. La senyora Ardit ha dit que la prioritat, no?, que estan prioritzant, per mi, la prioritat és atendre les demandes i les necessitats que ja s'exposa des de la comunitat educativa. I si parlem de coses essencials, com bé vostè ha dit, no?, atendrem les coses essencials des de l'Ajuntament i les AFAs no fan una demanda tampoc d'aquelles coses essencials. Jo trobo que és totalment incorrecte. Les AFAs estan demanant coses tan essencials com la salut la salut dels infants, que en això després, si podem, parlem de les ombres, que és salut pels infants, i que en aquest sentit hi ha una diferència amb la concertada i la privada que és abismal en aquest tema. Si parlem de coses essencials, les vetlladores per necessitats especials dels infants i d'adolescents, joves, diguem-li com vulguem. Estem començant el curs amb places no ocupades de vetlladores amb infants que ho necessiten. Això implica, tant per la comunitat educativa del professorat com fins i tot pel mateix infant i l'aula, una irresponsabilitat, diríem, fins i tot. És una detenció flagrant. Llavors, això per nosaltres és essencial, per les AFAs també. I els copagaments... o les competències de més que tenen les AFAs, perquè recordem que són les que gestionen l'espai no lectiu, entre altres competències que no haurien de tenir, que és on hauria d'arribar també la institució i no arriba. No sé si és competència de l'Ajuntament o la Generalitat, però les AFAs tenen més competències del que els hi pertoca. I recordar que els ajuts de les motxilles, sí, és cert que després s'hauria de fer aquest reajustament, no?, per no poder-los acumular, però no van directament a les famílies, van als centres. Vull dir, no és un ajut en què se'ls dona a una família tants diners, que per cert la diferència entre pública i concertada és abismal, segons l'AFA, que estem parlant de 390 euros a la pública i 950 a la concertada, ahí lo dejo. Llavors, simplement recordar això, que no és directament a la família, i per tant molts d'aquests ajuts no s'haurien de per què solapar i no tindria per què tenir cap problema.
Molt bé. Vols afegir alguna cosa, Jordi?
Si m'agradaria dir alguna cosa, sí. Abans s'ha fet referència que la responsabilitat final és de la Generalitat. Doncs, Carme, sembla que teniu la pell pel mànec per poder garantir totes les necessitats de les famílies, perquè la Generalitat hi teniu els vostres germans grans. Ara bé, esperem que no passi com amb la gestió de l'escola La Mirada, que l'equip de govern no ha sabut arrencar un compromís del govern de la Generalitat per solucionar definitivament aquest tema. En tot cas, per nosaltres està clar que s'ha de de mirar de no retallar mai a l'escola pública, perquè estem totalment a favor que l'escola pública sigui de qualitat, així com també estem totalment a favor que cada família pugui escollir quina escolarització vol pels seus fills, tant si és privada com concertada, com pública, tant si és mixta com diferenciada. Però el que penso que hem d'estar sempre tots d'acord en que les institucions públiques, tant si són municipals com autonòmiques o de país, han de vetllar sempre per aquest benestar dels infants i en definitiva, per les famílies.
Molt bé, gràcies. Américo, no sé si vols afegir sobre aquest tema o obrim ja el tema de les ombres. Què prefereixes?
Bueno, jo
ho dic perquè queda molt poc temps, per això ho dic.
Bueno, si vols passem al tema de les ombres...
Mira, i com que ell ha renunciat a la seva rèplica, començarem per l'Américo. Tema ombres, més o menys ja està apuntat. És a dir, la setmana passada es va presentar la cúpula closca a l'escola Turó de Can Mates i com un exemple de coses que es poden fer per donar ombres en patis d'escoles públiques que no ho tenen. Hi ha fins a 9 escoles, si no m'equivoco, que han demanat, les AFES, no?, s'han mogut, estan mobilitzades i organitzades per demanar ombres als patis. Però en el cas del Turó de Can Mates, els 3.500 euros que ha costat ho ha pagat l'AFA perquè no volia o podia pagar ni l'Ajuntament ni la Generalitat. Davant d'això, és evident que no ho han de pagar les AFES, però davant d'això, qui ho ha de pagar? És a dir, perquè és estructural o és manteniment, no? Si és estructural seria Generalitat, si és manteniment seria Ajuntament. Deixo el debat sobre la taula i comences tu, Américo, van nedar.
Bueno, no, només un apunt al tema aquest que comentava l'Àlvaro, el tema aquest dels sous.
Queden 10 minuts, molt breu, sisplau.
No he criticat el tema dels sous en quant es podia discutir el tema de les quanties, volia criticar l'excusa que estem en un pressupost prorrogat per no tenir una despesa. Aquest era el sentit de la meva crítica. Per altra banda, el tema aquest que comentes, una notícia d'avui, per exemple, a Canària han tingut que suspendre les escoles perquè per les temperatures, no? Dimecres i divendres. És a dir, que hi ha un canvi climàtic que no podem negar, sé que la dreta ho nega, i per tant aquesta qüestió, però clar, jo crec que tots que treballem en algun lloc que ens agrada, per exemple, sabeu que Comissions Obreres, els pactes que tenen establert i tot això, afirmen que ho han admès que fins a 27 graus pot treballar en una aula, però més no es pot treballar, no? I 27 graus ja són graus, eh? I, per tant, nosaltres som un partit que volem fer política útil i vam presentar aquesta moció, no?, de dir hem de fer, realment, de preparar els col·legis, perquè realment la cosa no es pot, un nano no pot estudiar amb una temperatura, els docents no poden treballar i podia emparar-se segurament amb aquest tema de la prevenció dels riscos laborals, dir, escolti, jo és un lloc de treball, no puc treballar en aquestes condicions, estic en risc, no? Per tant, jo crec que això que comentaves, qui hauria de pagar això? A veure, és veritat que les normatives són complicades en aquest tema, però també parla del manteniment contínuament, no? Volta, qui és el manteniment, qui no és el manteniment? Home, jo entenc que aquesta qüestió és una qüestió que està a frontera, però també l'Ajuntament hi ha molts altres àmbits que s'ha desenvolupat polítiques que no li corresponia. I, per tant, tornem a lo mateix aquí. Entre el que diem i el que fem, jo crec que les persones o els partits les hem de jutjar per el que diuen i el que fan. És a dir, abans us he preguntat a tots, esteu d'acord que l'educació és el més important? Sí, sí, sí. Ara, què fem? En aquest sentit, hi ha moltes aquí, es veiem qui fan polítiques de dreta o no. I aquí jo crec que tot aquest tema de les ombres és un avanç del que ens espera, no? Una retallada de drets amb el pròxim pressupost. No? L'Ajuntament és incapaç d'atendre unes necessitats bàsiques.
D'acord, gràcies, Américo. És que queda molt poc temps, us demano telegràfic. Carme, em sembla que l'alcalde va dir que en el pressupost de 24 hi hauria diners per posar aquestes ombres. Si pots explicar-ho breument, sisplau?
Pues molt breument, s'està elaborant un pla de patis i ombres que inclou també no només el tema de l'emergència climàtica, sinó també altres visions com el de les escoles coeducatives. Va? I això es va dir que dintre del que és el pressupost de l'Ajuntament tindrà també una prioritat. No et puc dir quina, perquè no em correspon a la meva àrea, però està claríssim que hi haurà una actuació amb això. Els tècnics estan visitant les escoles per detectar tot el que cal a cada escola, perquè no hi ha cap escola que sigui igual, i després es farà també reunió per incorporar totes les millores que calgui, tenint totes les visions possibles dels patis.
Gràcies, Gemma.
Jo afegeixo, només complementant, però realment ja que fem una revisió dels patis justament amb aquesta mirada, no?, per resoldre o per atendre el millor possible aquesta emergència climàtica que tenim damunt de la taula, sí que fèiem la incorporació també de la visió de la coeducació per veure si s'ha de redissenyar alguna cosa dels patis, doncs ja incorporar aquesta mirada, possibilitar que nens i nenes tinguin espais diversos per jugar, i doncs anem treballant amb aquesta mirada de planificació també, perquè hi ha moltes escoles públiques, les haurem d'atendre totes, només faltaria, però no totes es poden fer de cop, per tant doncs haurem d'anar fent aquest pla que deia la Carme que estem treballant.
Molt bé, Álvaro?
Bé, jo crec que amb el tema de les ombres és un tema importantíssim, i per exemple a l'escola dels meus fills, que és compartida amb els fills del Jordi, hi ha arbres. No sé si també caldria pensar que amb qüestions naturals, no?, plantant més arbres també tindríem més espais d'ombra als patis de les escoles, no? I em sembla a mi un retard, un atràs, que no tinguem a dia d'avui ombres en alguns patis d'algunes escoles. Qui hauria d'assumir? Per mi seria la Generalitat, perquè és una qüestió d'infraestructura, no és una qüestió de manteniment. Manteniment és si es trenca i s'ha d'arreglar, però no, però per tant la Generalitat seria aquí, a part que l'Ajuntament pugui fer el que pugui fer, no?, fins on arribi, però la responsabilitat i la competència és de la Generalitat, evidentment.
Gràcies, Ariadna.
S'ha de reclamar, la Generalitat.
Sí, correcte, o sigui, no pot dependre dels ajuntaments, no? Cada ajuntament té casuístiques diferents, no? I qui ha de garantir aquesta educació de qualitat ha de ser la Generalitat en aquest cas, que no hi hagi diferències segons el municipi. De la mateixa manera que l'ajuntament sí que ha d'estar al costat i fer tot lo possible com a gestors també tant d'infraestructures com de condicions. Ara, tampoc pot haver-hi la diferència entre la part econòmica que pugui tenir o la força econòmica que pugui tenir una AFA versus una altra, no? I això l'Ajuntament ha de ser conscient i ha d'aconseguir la igualtat, no?, en aquest sentit de les mateixes condicions. Celebrem en aquest cas, perquè nosaltres també així ho pensàvem, que en aquesta revisió que l'Ajuntament pugui fer es tingui en compte els patis coeducatius, no? Comencem a tendir cap a aquesta idea i sí que és cert que a la llarga tinguem més present la planificació, no?, tant d'arbrat com d'espais coeducatius com del que sigui, no?, del canvi climàtic en especial, a les següents escoles del tipus que sigui que es facin.
Molt bé, perfecte, moltes gràcies. I Jordi, de Vox?
Per nosaltres sí que és un tema estructural. Aleshores, evidentment, això hauria d'ocupar-se en la Generalitat. Però també és veritat que la Generalitat té moltíssims centres per tot Catalunya que estan desatesos i en unes condicions que no són les ideals. Per tant, em sembla que ens tocarà a nosaltres arremangar-nos i fer la feina una vegada més. Aleshores, si no podem confiar en el govern de la Generalitat, doncs ens hi hem de posar nosaltres. El que està clar és que en cap cas els perjudicats poden ser els nens.
Molt bé, perfecte. Mira, heu sigut tan telegràfics que fins i tot...
Super. Us faré un apunt,
No. Segurament, amb el tema del canvi climàtic, que és una evidència en aquest sentit, segurament no es va pensar en fer amb les ombres al patis tant, perquè potser l'època de calor eren aquelles dues últimes setmanes de juny, que ja es fa l'horari compacte, etc. I per tant, doncs era més salvable, però ara portem uns anys que des de mitjans de maig gairebé que ja no es pot estar segons quines aules.
I al setembre.
Sí, s'allarga setembre i
octubre. I ara estem, que has posat l'exemple de Canàries, també és cert que té un clima diferent, però estem a mitjans d'octubre i ja estem com estem, no? Per tant...
S'han anat fent alguna plantació d'arbres, aquí al Maragall, per exemple, s'hi van posar alguns arbres justament per garantir, no? El que passa que tot és molt lent, és veritat, i diguéssim que ja fa 4 anys que tenim situacions de calor extrema, no? I hem d'anar una mica més àgils per donar aquestes solucions.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a tots sis avui. Avui hem hagut de disculpar l'absència del PSC. I doncs gràcies per venir, gràcies per la brevetat, perquè així hem pogut parlar d'un parell de temes, encara que en aquest segurament ens hauríem pogut extendre una miqueta més, però en tot cas hem pogut fer un monogràfic d'educació i en el tema, diríem, ajustos, etc., doncs anirem parlant, aniran sortint altres temes, com deia, quan vinguin les ordenances, quan vinguin els pressupostos, doncs tindrem ocasió de parlar-ne aquí amb tots vosaltres i que ens escoltin els oients de Ràdio Sant Cugat. Doncs com deia, fins aquí la tertúlia al Gall del Monestir, moltes gràcies, i els oients ja ho sabeu, cada dimecres a 9:15 del matí al Gall del Monestir a la 91.5 de la FM i a www.cugat.cat. Moltes gràcies i molt bon dia a tothom.
Gràcies.
Molt
bon dia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.